Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant en l'Institut Balear de l'Energia, concretament en la seva nova directora, Marta Pons. Parlarem de renovables, del futur energètic aquí a les illes, les possibilitats que tenim, i un caramull de temes que molts interessen absolutament a tots, perquè tots en serem el llum quan en la nit. Així que parau atenció, i sobretot estalviau. Després parlarem de medi ambient, perquè ja fa temps que t'ha referit, de fa 10 anys, va avisar que no s'han de col·locar cremollets, aquestes pedres que se posen a les platges, en els llocs macos per veure les posades de sol, perquè això, a banda de no estar bé, perquè no pots col·locar ni descol·locar res, ni tan sols te'n pots dur arena de la platja, ni pots agafar una pedra. Això fa mal en el medi ambient, perquè penseu que davall de cada pedra hi viu o una aranya, o hi viu un cuc, o hi viu un escarabat, i estàs desmuntant-li sa casa a un insecte que pot ser el berenar d'un ocell, i si tots fèiem lo mateix, i agafem una pedra de serena, de sa platja, o d'un penya-segat, imagineu-vos el desastre mediambiental que podem muntar. Per això parlarem en terra ferida, perquè mos digui el per què no hem de fer això. Bueno, i parlant de medi ambient, avui és el Dia Mundial de ses Balears, i vendrà el nostre expert naturalista Xavi Canyelles, que a part de parlar-nos d'això, mos parlarà a tots els seus amics que du dins les seves múltiples veus de mem que són ses Balears, pels seus amics, per la Montbernat de Campixatort, per Javier Gurruchaga i tots els amics que du ell. Fins i tot el tiranosauri que d'Anna Laureta també mos opinarà sobre ses Balears. Així que sense perdre més temps, en Yolanda Ruiz i l'Em Brenan a sa producció, Ivan López en el control tècnic, començam el dia Mallorca. Bueno, Shumir and Nylon forma part del Back in Black, el primer disc que AC/DC varen enregistrar amb Brian Johnson com a cantant, perquè aquest disc, en teoria, el havia de cantar amb Bon Scott, però justament l'any 1980 va morir i va ser substituït per l'actual cantant Brian Johnson. Per què posàvem AC/DC? Idò, perquè les seves sigles són les del grup més elèctric del món. AC/DC fa referència a corrent continu i corrent alterna. Per què? Perquè volen parlar de l'Institut Balear d'Energia i és la seva nova directora, que té com a màxim objectiu fer tots els projectes que se puguin abans que s'acabin les subvencions d'Europa i enllestir tot per un nou model basat en renovables. Marta Pons, bon dia, benvinguda.
Bon dia i moltes gràcies.
Bueno, el calendari està marcat pel final dels fons europeus. Clar, això és estrany i obliga a accelerar decisions, però clar, no se poden prendre de qualsevol manera. M'imagino que és aquí on estàu focalitzats ara. Intentar que Europa pagui el màxim i fer-ho en temps i forma correcta, no?
Exacte, nosaltres veníem preparant projectes de, durant aquests anys de fons europeus i ara realment ens estem concentrant en acabar bé el que ja teníem damunt la taula, acabant les darreres substitucions de lluminaris, per exemple, hospitals, la pèrgola d'Esparvit, un parell d'instal·lacions que seran referents i que necessitem que estiguin a punt.
I no, clar, és que la transició energètica, l'altre dia de un diari, que és que ja no és una frase feta, sinó que és gairebé una carrera d'obstacles, perquè no és senzill. Aquí tenim territori limitat, ha d'haver-hi consens, no és tan fàcil com començar a posar plaques solars arreu, perquè també això té la seva controvèrsia. Vull dir que no... És com una carrera d'obstacles. Deu ser difícil per vosaltres, això.
Bueno, és una carrera d'obstacles, és vera, però també és una carrera guapa. És un... Al final estàs fent feina per un objectiu important i és vera que has de tenir en compte moltes perspectives diferents, però nosaltres creiem que posant les dades damunt la taula i explicant el millor que sabem a la gent per què fem les coses que fem o trobant solucions compartides, pues podrem arribar a port. Allò almenys estic confiada, no sé què en penses.
No. Jo el que la meva gran pregunta és la substitució de les fòssils per les renovables, o hauran de ser complementàries durant, com a mínim, un cert temps. Jo som super a favor de ses renovables, però no sé si hauran de ser complementàries durant una sèrie de temps, perquè es canvi tot d'un dia per l'altre és impossible, no?
Sí, els canvis d'un dia per l'altre no, tècnicament no són possibles, hauran de continuar en funcionament en paral·lel i s'haurà d'anar disminuint l'ús de fòssils a la vegada que s'augmenten la potència de renovables, i clar, això també complica, no?, aquesta coordinació que has de tenir amb la part empresarial també i en el mercat com estava tradicionalment.
Jo ja, seguint la segona llei de la termodinàmica, el cotxe elèctric m'hi xoca, perquè en tota transferència de pèrdues i l'electricitat se fabrica cremant gas. Jo no sé fins a quin punt seria més senzill que els cotxes anessin en gas en lloc d'anar amb electricitat, perquè clar, si, és que com es pesca se mossega la cua. Jo el cotxe elèctric és l'únic que veig amb un pot de distància. I vostè?
A veure, l'electricitat se genera en gas. Bueno, jo aquí és el primer que el millor te discutiria. Nosaltres a les Balears no tenim recurs de gas natural i, per tant, l'únic que podem produir sense dependre d'altres zones és l'energia solar fotovoltaica, no? Per tant, aquí a nivell estratègic la mobilitat elèctrica té un potencial enorme per tenir una mobilitat neta i amb producció local.
Per cert, ara tornem a parlar, per exemple, de saldes fotovoltaics, però qui li hagués dit a Nikola Tesla que hauria un cotxe en sol seu nom que funcionaria en corrent contínua, no? segur que està dins la tomba, que se remou.
Me
fa molta gràcia. Què et saldes fotovoltaic? Perquè crec que és com un Google Maps de on se pot posar energia fotovoltaica. És així? Què és?
Ho has descrit bastant bé. És un Google Maps on tu pots cercar on està casa teva i sobre el teu edifici pues, te donarà informació de quantes plaques hi caben, quanta inversió necessites, quanta energia te podria donar, en quants anys podries veure aquella inversió, el teu retorn. És una eina que nosaltres hem plantejat per fer entendre de forma més senzilla tots aquests temes que a vegades pues, són difícils d'explicar, no? De saber com m'afecta ja quantes plaques puc tenir. Un poc aquesta era la idea i està disponible, està publicada a través de la web de l'Institut Balear de l'Energia, se pot accedir i cadascú pot cercar la seva teulada o els seus veïnats i cercar col·laboracions.
Ara, per ventura, dic un doi, perquè jo som un poc a casa amb aquestes coses i jo vaig tirant, amem. Per exemple, jo vaig veure ahir com muntaven un parc eòlic enorme. Clar, aquí a Menorca se va desmuntar, es desmilar. Però, per exemple, en el nord de Menorca, a mi de la mà, que no ho veia ningú, allà, eòlica marina, seria viable o no hi ha vent abastament com per que la inversió sigui rentable? Dic, ara sí, un moll sense conèixer el tema.
Bueno, aquesta pregunta és difícil perquè depèn molt de la tecnologia, de la normativa i de com se plantegen els projectes. Realment no hi ha una resposta única en aquesta pregunta.
També, en el refàgil de Mallorca Diario, li vas dir, la millor protecció enfront de futures crisis és generar la nostra pròpia energia. I també vas parlar de l'autoconsum, de les comunitats energètiques, que són fonamentals. Això sí que, s'altre dia vaig parlar en la majoria de baldes de Desplà, hi ha un queramull de pobles que s'han acollit a les comunitats energètiques, ja sobretot en els pobles o les comunitats de veïnats en els terrats, això se li hauria de donar una empenta, perquè clar, amb un parell d'anys està amortitzat això.
Sí, nosaltres ho perseguim, els nostres autoconsums col·lectius mos funcionen molt bé, el nostre objectiu és tenir-ne al manco un a cada municipi de les Balears i estem a prop d'aconseguir-ho, però veiem que és una eina que funciona perquè la gent que no pot tenir una instal·lació a casa seva se pot acollir en aquestes instal·lacions compartides i veure a la seva factura de la llum els beneficis d'instal·lar plaques solars en el seu municipi.
També a Calvià, l'altre dia vàrem parlar que allà han posat a Sant Boguer d'Elles posaran una planta de bateries. Això s'ha avançat moltíssim amb això, perquè antigament deia, no, l'electricitat no se pot, l'electricitat no se pot emmagatzemar, s'ha d'anar fent a mesura que se genera, però posaran allà unes bateries que en les hores de mínima radiació solar donaran servei. Les bateries també s'ha avançat moltíssim. Antigament, en teoria, no se podia emmagatzemar i ara unes bones bateries que en molt de països funcionen, no? Això també s'ha avançat.
Sí, tècnicament s'ha millorat moltíssim a nivell de la pròpia tecnologia i això també està ajudant a començar a reduir els costos, no? Que aquesta era la següent passa de l'emmagatzematge en bateries, que fins ara no acabaven de sortir els números i ara estem veient interès a moltes bandes d'instal·lar aquest tipus d'instal·lacions de stand-alone o hibridacions de parts actuals i està començant a arrencar, així que esperant que l'evolució sigui favorable.
Clar, jo no sé si els ciutadans en sentim parlar, però jo no sé si el ciutadà encara ho veu com una mica on fora, això, perquè també li van dir en refàgil a Mallorca Diario que l'energia no va tota sola, que està lligada en el transport, en els residus, a la manera de construcció, de construir, és a dir, és un canvi, com han dit abans, els grans canvis se fan a poc, però jo no sé si la ciutadania encara ho veu i per això tu apostes en millorar la comunicació. No? Perquè sí. Com que la gent sí, no, si jo ja recicle sí, molt bé, però és que una cosa és l'energia i una altra cosa és reciclatge, maldament estigui contemplat. Hi ha més com a més consciència perquè encara no ho veiem com a d'en fora, com a la fusió nuclear.
Sí, bueno, hi ha un poc de tot, no? Hi ha gent més enamorada de la sostenibilitat i de l'energia i hi ha gent que li costa i que té dubtes i tenim un poc de tot. Nosaltres per això el que també hem fet des de l'inici d'aquest govern és tenir les oficines de transició energètica que, per cert, convida a tothom a cercar la seva oficina més propera on la gent pot anar a demanar dubtes de quasi qualsevol tipus que tingui que veure amb l'energia, no? Com reduir la meva factura, com acollir-me un autoconsum col·lectiu I aquestes oficines no només són un punt de trobada, sinó que també generen algun tipus d'esdeveniments, no? I comunicacions a posta per poder seguir explicant tot el que implica l'energia, que de vegades pareix que l'energia és una cosa invisible, no? que no m'ho hem de preocupar perquè ja està funcionant, però com bé has dit, mos afecta en molts altres sectors.
Efectivament. Bé, jo sempre dic una solució així d'aquestes, així li vaig dir al conseller, m'ha posat una cara, que com que ja el mal està fet en les autopistes, no? Tapar-les amb plaques solars, allà on se pugui. I m'ha mirat el conseller amb una cara i dic, no, home, el mal està fet fins que surti la plataforma en defensa de les autopistes, perquè però, no sé, ja és un doi que se m'ho va córrer un dia. Jo sé que, per exemple, hi ha molts de països que estan posant plaques a les mitjanes. Sí. Però, mira, així es reduiria l'efecte asfalt, en l'estiu, s'aprofitaria el sol, no ho sé. Jo sempre el vaig deixant aquí, en aquest programat humil que fem des de la ràdio pública, però vés a saber, no sé. Tapar carreteres, ja que les carreteres tothom està en contra, les tapam, reduir l'efecte asfalt i, no sé, en els trams allà on se pogués, no sé, és una corolla que he dut jo fa anys, perquè dic, si el mal està fet fins que surti la plataforma en defensa de les autopistes, com a mínim provar-ho. No sé, li llança aquesta idea, ja vosaltres estudieu si això és factible o no, però ja que hem de tapar terrats, mira, ja poden tapar autopistes. Ho deixo aquí damunt la taula, no vull ni que me respongui perquè la posaria amb un apur. Marta Pons és la directora de l'Institut Balear de l'Energia. Sempre que parlant d'electricitat podem posar amb AC/DC, corrent del terra, corrent contínua, perquè al cap i a la fi el món és elèctric. Mirar una volta voltant i tot funciona amb electricitat. Per tant, hem d'anar alerta, no gasteu de més, perquè els recursos no són infinits i hem de mirar d'estalviar i de trobar solucions. A més, si és hidrogen, d'una vegada mos treu de la solució. No sé, Marta, darrera pregunta, hidrogen, que s'acosta a la implantació, encara falta? Quina és la teva opinió, Marta? Hidrogen.
Bueno, de l'hidrogen hem estat valents i pioners i la planta actualment està en funcionament, la planta de Lloseta que tenim aquí a Mallorca. Hem de trobar els usos que on tingui un impacte major i que siguin sectors difícils d'electrificar i en això estem treballant. Jo, bueno, estic confiada, des de l'Institut Balear de l'Energia estem preparant un full de ruta de l'hidrogen verd que presentarem pròximament i que ja te contarem més en band, si vols.
Sí, per favor.
I bueno, hem d'esperar a veure com evolucionen els pròxims mesos.
Sí, perquè ara imagineu-vos aquesta ràdio sense electricitat. No funcionaríem, no mos sentiríeu. Ni tan sols mos sentiríeu en sa transistor, perquè ses piles també, malament siguin corrent contínua, també no funcionaria. Marta Pons, moltíssimes gràcies. Estarem en contacte, gràcies. Sens dubte. Moltíssimes gràcies. Nosaltres bé, d'aquí un instant parlarem de medi ambient. És que tot està relacionat.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és diversitat.
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Sobrepasar una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
Història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escampada de la Seu!
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Daricul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediquen aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de tèntols.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Quant de temps feia que no escoltava el Deep Purple? Highway Star, de 1972, formació original, Ian Gillan a la veu, Richie Blackmore a la guitarra, que després va fundar Rainbow, John Lord en els teclats, Ian Pace a la bateria i Roger Glover en el baix. Aquest mític Highway Star, amem? Com sona? És que ja ningú posa Deep Purple, i d'un altre sí, vinga, per què no? Una cançó de l'any 72, per tant, té 54 anys. Que quasi res, i mireu què m'aguanta. Bueno, mireu, segur que molts haureu vist que era mullet de pedres unes de Montsaltes, sobretot a zones de platja, posar paisatges macos. No són fites. Ans al contrari, els experts diuen que són un perill si les confonem amb fites i mos poden perdre la muntanya. A més, suposen un risc mediambiental. Fa 10 anys, en Jaume Drové de Terra Ferida ja hi va avisar. Jaume, bon dia, com estàs?
Bon dia, com estàs? Què tal?
Bueno, tu ja fa 10 anys ho vares veure les salines, crec que vares publicar un article, vareu aconseguir que se posessin senyalitzacions, però fa 10 anys Jaume, i tot continua igual, jo de cada envelliment, això, d'on va sortir? Perquè fa 10 o 12 anys, efectivament, quan va començar això. Jaume, conta'm.
Bueno, mira, fa 10 anys, jo havia acabat de muntar l'entitat, a referida, i ens van començar a enviar, va venir d'usuaris que anaven molt pescats salines, i alguns sabien de botànica i sabien una miqueta d'ecologia, i ens van començar a enviar imatges, menys si nosaltres podíem publicar allò dels quiramulls, que nosaltres també en aquell moment ens va venir de nou. Però llavors, investigant una miqueta i veient l'impacte que tenia, sobretot sobre espècies molt sensibles que només se troben en aquest punt litoral, espècies endèmiques que no poden trobar a altre lloc del món, varen veure que el problema era més seriós. I varen decidir publicar aquell article i llavors també varen contactar amb l'administració de llavances per advertir-los de que, clar, quan tu tens 18 o 9 milions de turistes, qualsevol petit comportament, que en principi pot ser innocu, si s'ha trellat d'una gran massa humana, doncs acaba tenint conseqüències molt grosses. I vàrem aconseguir senyalitzar aquesta zona d'esquets salines i alguna altra amb aquests prohibits que eren ulls, un símbol molt encertat i molt així. Jo crec que se va aconseguir, sobretot, consciència de la població local, que ja de vegades adverteix en els propis turistes que no facin aquest quiramulls, i ara el que falta és arribar a més gent perquè això s'aturi d'una vegada, clar.
I això què és? Una tradició de bon bé, això? Se sap?
Mira, això ho vàrem estar cercant, i en realitat és una tradició tibetana que només se produeix en aquell lloc del món, i hi ha una sèrie de punts, diguem, sagrats de la muntanya, que ells el que fan són fer aquestes fites un poc per honrar els seus morts. Vull dir, què passa? Que llavors que en el turisme i en la globalització qualsevol petita cosa pot botar d'un lloc a un altre, yeah, en tota la bona voluntat, de vegades, perquè te trobes gent que està fent esquiramulls en tota la bona voluntat, en pla familiar, perquè mos entenguem, però, clar, quan els vas i els expliques, ho entenen. O sigui, en aquells anys ja ho vàrem explicar moltes de vegades a molts de turistes que quan anàvem a visitar aquestes zones, però veiem que no és suficient, i jo crec que aquí, si l'administració no fa una passa més, aquest problema no l'aturarem del tot, i, clar, aquestes zones erosionades tenen molt difícil recuperació, clar, perquè parlant de llocs a vorera de mar, molt poca vegetació, però molt especial, on hi ha endemismes que no trobes al lloc del món, i quan comences a moure pedres, aquell lloc de tant estrès, tanta salinitat, tant de vent, que hi ha aquestes plantes tan resistents, però, clar, si tu els alleves les pedres allà on elles poden trobar la miqueta d'humitat, aquí és on moren molt aviat, perquè estan molt exposades.
I que cada davall, cada pedra, pot viure un dragonet, pot viure un caragol, una aranyeta, un insecte, que vamos, són animals, és que seva, és com si ara, pum, talleven que treva, és que els animals, mal de més siguin petits, vamos, són importantíssims dins la cadena tròfica, i les pedres també aguanten la terra, perquè són molt importants les pedres, perquè si no, són com un dic de contenció quan plou, no?
Sí. De fet, fixa't a Mallorca quina tradició mil·lenària que tenim de construir en pedra per evitar precisament l'erosió, de fer parets que són llocs impossibles. En fi, tenim una tradició de construcció en pedra fabulosa, fantàstica, però què passa? Que s'ha de fer allà on toca, és a dir, la mà humana pot provocar un efecte positiu, com és de retenció de terra, d'humitat, etc, però, clar, quan la mà humana actua sense sentit i de manera massiva, ja ho sabem, pot provocar impactes ambientals molt greus, i precisament espais que són molt sensibles i molt valuosos i que són despots espais que, diguem, s'havien conservat naturals com fa segles i que s'havien salvat, diguem, de l'urbanització, i ara els haurien, jo crec, de protegir de manera més íntegra i advertir a tota aquesta massa turística de que aquests espais poden ser visitats perfectament, no hi ha cap problema. Una altra cosa és que, clar, si tots en aquest espai tenim aquests comportaments, aviat no te poden ajudar tots.
No, clar. També, a més, que és un perill a la muntanya, perquè un poc confonden amb una fita. I si un no té experiència, jo, per exemple, que no tenc experiència, i som un turista, me penso que allò és una fita. I alerta amb això, perquè això sí que és perillós, també.
Sí, és que te'n vas a un d'aquests punts així, entres, per exemple, en Set Salines o a zones de Pollença, de Formentor, i mires de trobar la fita bona, no la pots trobar perquè n'hi ha tantes, que se van a quedar mullant, igual que era molt se tomen, se tornen a reconstruir, i ja la trobaràs, la fita bona, és pràcticament impossible, i jo crec que aquí mos hem de... A part de que en les nostres illes és molt difícil que sostenguin de 9 milions de turistes, i amb l'impacte que tot això provoca, evidentment, però és que si a més adoptem aquests comportaments que són pura imitació, que no tenen sentit cultural, que no tenen sentit més que per pura imitació, és més absurd encara que aquest impacte que creem. I, per tant, va tenint petites conseqüències que si fossin poquets no passaria res, segurament, però, clar, de manera massiva es converteix en un problema de primer ordre.
I aquí volia anar jo, perquè si un fa una cosa per necessitat, és una cosa, però és que aquí entre els postureig d'Instagram, he llegit que fins i tot hi ha gent que puja amb instruments, altaveus, fan rituals, gent que cobra, que creen un ambient, allà posen incens i... és que això és il·legal. Primer d'entrada és il·legal, i després fan escaramullets com si... Home, els hi diuen que poques feines i els haurien de dedicar engaltada, trob jo, no, Jaume? Sí, perquè és que, amic, això ja és el darrer.
Sí, el que passa és que nosaltres el que intentàvem divulgar, i ho explicàvem ja en aquest article, i en moltes de posteriors, és que no és guapo passar per un espai natural i deixar-lo com estava, sense haver de modificar tot. És a dir, també tens és una actitud que tens també en la resta de gent, no? Siguis turista o no, que aquí a la població local, per això jo crec que ho va entendre molt aviat, i quan van publicar l'article de l'ordre, sí, és que molt estava preocupant això precisament perquè ho estem veient molt repetit a molt de punts sensibles. Dic, mira, hi ha més sensibilitat aquí ja respecte a aquest tema del que podíem pensar. Però que també és guapo, vull dir, passar per un espai natural sense haver-lo de manipular, sense haver de esquimpar. És que mos han trobat gent, fixa't tu, molt a prop de la trapa, que desmuntava un font de calç antic, que segurament té qualque aquesta de protecció dins catàleg municipal, i que el desmuntava per fer quiramulls, i dius, però lots... Només que és una construcció antiga, amb una forma circular, que té... Com pot ser que desmunteu això a una paret seca a Menorca, per exemple, mos ho van contar, no? Mos van enviar imatges de gent que feia cercles, aquesta nova mística que hi ha, que s'ha de fer sobre l'espai natural. No toqueu, no espanyeu una paret seca, no espanyeu un font de calç per fer més caramulls i crear un doble impacte, no? Perquè també hi ha un impacte sobre el territori. Jo crec que hem de posar una mica d'ordre i demanar senya a aquesta gent perquè... De vegades ho fan tota bona voluntat, però arriba un punt que mos hem de saber comportar dins d'un espai natural com en els que reben igual, m'entens? Crec que és una qüestió com d'educació ambiental i que veiem que, no sé, que anàvem com a millorant l'educació ambiental i la població local, el Manco era cada vegada més conscient de molts de temes que abans no se sabien, però veiem que hi ha molta massa turística que, no ho sé, que té aquesta necessitat de manipular l'espai natural, de deixar la seva petjada, i nosaltres hem de dir, mira, anava a passar el gust, però deixava-ho com estava. Jo crec que és un poc sentit comú.
Jaume, en Biel Pere va fer fotos fa poc a la talaia de Huercuts, fins i tot a Pollença, ni men ni manco, i ell li molesta tant que diu que ets a toma. Quan els veu. Els podem tomar tranquil·lament o repartir les pedres així com puguem, de manera natural. Tu què trobes?
Sí. No, jo crec que està en la correcta perquè molta gent ho està tomant altra vegada, conscients d'aquest problema, perquè no és que quan allò n'hi hagi molts la gent s'aturi, és que quan en volen molts encara se'n fan més.
Sí.
És un acte com a reflexe.
Efecte crida. I, efecte crida.
Aquí tothom ha deixat la seva... el seu like, no?, en forma de pedra. I jo també el faré. No, hauríem de tomar aquests caramulls de manera la més ordenada possible, però sí, de fet, ja hi ha hagut jornades de gent local que s'ha organitzat per anar a tomar caramulls. Hem arribat a aquest punt, que pot semblar ridícul, però conscients d'aquest impacte, no?, que si no autures i si no els desfas, cada vegada surten més i més enfora. No? En aquestes salines només n'hi havia, el primer... a l'entrada, quan hi havia 50-60 quiramulls, però ja els darrers anys arribant en Esquerbó encara veies que era molt tot el temps.
Mare de Déu.
No poden convertir el litoral que han salvat amb un esforç enorme. Ara, queramulls de pedres que van generant un impacte per allà on se fan, que és molt difícil de recuperar, perquè en aquell lloc hi ha molt poca terra, hi ha molta salinitat, hi ha molt de vent, i la fauna i la flora que hi ha en aquests espais és hipersensible, no és com altres llocs. O sigui, queramulls se fes una... en mi d'un cementer no passaria res, però és que se fan llocs que són molt sensibles i que s'han de protegir de manera estricta.
Ja ho sabeu, ho diu en Jaume Adrové de Terra Ferida, no faceu caramulls de pedres, a pesar de que crec que no som els mallorquins els que ho feim. És una moda que s'ha estès arreu del món. No faceu caramull de pedres, perquè alteram el medi ambient. Que sembli que no heu passat, el que he dit abans en Jaume, quan aneu a qualsevol banda ha de semblar que no heu estat. Ni deixeu rastre de que heu estat, i és la millor manera de conservar el nostre entorn, que ja abastament té, com per endamunt nosaltres afegir-hi. Jaume, moltíssimes gràcies, una ferrada molt, molt gran, i estem en contacte.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
No en faltava d'altre. Nosaltres ara d'aquí un instant precisament parlarem del Dia Mundial de les Baies.
El Dia Mallorca. IB3 Ràdio és informació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bueno, avui, dia 20 d'abril, es celebra el Dia Mundial de les Baies. Aquests insectes tan beneficiosos perquè són polinitzadors i a la vegada coneguts per ser freqüents en els nostres camps. Tant de bo ho siguin més. A més, fan cera, mel, són meravelloses les baies. Mai mateu una baia, ara que dèiem dels animals. Mai mateu una baia, és importantíssima. És primavera, mentre les plantes floreixen, les baies apareixen. I endamunt rima. I a la pequeña abeja le llamaron Maya, fresca, bella, dulce abeja Maya. Maya vuela... I per parlar de baies i altres herbes tenim en nosaltres, sí, en Xavi Canyelles. Com estàs? Bon dia.
Bé, dies primaverals, de sol, a la fi.
Jo tinc moltes baies perquè hi ha arbres amb flor, sí, davant que meva, i això és bona senyal que tingui un arbre amb,
sí,
flors i baies.
Sí, és bona senyal.
No? Hi ha gorrions, hi ha melderes. Sí. Això vaig llegir l'altre dia, li vaig demanar a en Patxe que té, en Patxe, sí, Patxe Teje. En, sí, Patxe Teje me va dir que sí, que era... que és bo que hi hagi gorrions i baies i melderes.
Sí, que passa que alerta, perquè a Balears tenien d'haver 240 espècies diferents d'abelles. No? I molta gent se pensa que només en tenim una, que és l'Apis mellifera, que és, sí, l'abella de la mel.
Sí.
Però alerta, perquè si hi ha massa abelles de la mel, les altres roben. Vull dir, tampoc és bo que hi hagi tanta abella de la mel. N'hi ha d'altres, hi ha de competir. Hi ha altres espècies, que a més n'hi ha especialistes que polinitzen certes plantes endèmiques, úniques i exclusives d'aquí, però bé, sí, les abelles són bona senyal.
I les vespes?
Les vespes també, però les vespes no està tan clar científicament el que són, perquè una abella és una abella i una vespa, què és una vespa? A part d'un motorito, què és una vespa?
Jo sé que mosquen i piquen, a banda
sí,
de...
Sí, però hi ha tantes famílies diferents de vespes i tot això...
Sé que tenim aquí, sé que no té pèls.
Aquesta... No té pèls, quina? Si tenim ja 240 espècies de baies i en tenim de més 1.500 de
vespes... Aquestes que estan a les piscines...
Quines estan les petxines? Les palistes gàl·licos, deus voler dir tu?
No sé, és
que fan de paper.
Jo no s'ho m'entès. Sí, sí, de paper, com de paper. Sí,
que suren per damunt.
Sí, sí, aquestes piquen i mosseguen.
Sí, mosseguen perquè tenen mandíbules i piquen perquè tenen...
Una vegada, a un fora vila, me van donar de berenar i van posar una deixona de mortadela a de vora perquè no mos molestassin. I, amb un quart d'hora, sent que berenàvem, se varen menjar davant dels vespes la deixona de mortadela.
Mira, devien ser les polítiques de les vespes.
Bueno,
com diria un Juan Campos,
rescataplam. Cacabet torrat.
Sí.
La setmana passada, si bon en recordeu, no varen tenir temps de seguir xerrant amb en Javier Gurruchaga.
Ai, és vera. En el final el varen tenir nosaltres.
Ell mateix mos ha demanat per començar avui la seva pròpia secció. Don Javier, bienvenido. Hoy es el Día Mundial de las Abejas.
Exactamente, la verdad es que me encantan las abejas, por favor. En los años 80 había más abejas que ahora. Mira, estuve incluso estuve a punto de hacer una canción dedicada a las abejas.
Las abejas no son abejas.
Con los enanos, con mujeres gordas, ¿cuánto se podía decir?
No inventan un lío, señor Gurruchaga.
Entonces, claro, me encanta. Y por favor, señoras y señores, les dicen gente, me lo contaron a ustedes, las abejas de Baleares. Además, suena bastante bien, suena bien. Son cosas que siempre suenan bien, por favor. Recuerde, I wanna dance. I wanna dance my loving. Eso lo podía cambiar y decir, si me acompañas con tus ojos. Podrían decir las abejas.
Las abejas.
I wanna dance, por favor. Viaje con nosotros, si quiere gozar. Al mundo de las abejas. Abejas por todos, rojas, naranjas, con pelo. Y sin pelo, por favor. En Mallorca. Porque esto solo se emite en Mallorca.
Sí,
¿verdad?
sí, señor.
Lo hacen todas las Baleares. Me encanta. Os dejo que tengo un concierto preparado.
Le veo muy bien últimamente. Ha adelgazado usted y está mejor que nunca.
Exactamente. Usted sabe que yo soy buen comer. Y como mucho. Pero últimamente como menos, porque el médico me dijo, ay, por favor, Gurruchaga, tienes que adelgazar. Adelgazar para parecer un zombie, por favor. Sí, señor. Hasta luego.
Hasta luego, señor Gurruchaga. Somos grandes admiradores suyos.
Abrazos.
Bueno, de vegades es veia.
No canvia aquest home, no?
Aquest home és fantàstic.
És un showman.
És el showman per excel·lència.
O agrada molt o no agrada gens.
No, però,
perquè hi ha gent que me diu, ai, me fa com oi. Però a mi m'agrada molt.
No. Jo quan era menut el vaig veure quin escàndol va d'ara.
Ara tenies la sort de veure-lo.
Un popotxo, una verdadera meravella.
Sí.
I fa d'haver 2 anys el vaig veure... Auditorium, sí. Venia de Colòmbia.
Sí.
Un concert de rock and roll, l'Orquestra Mondragón, meravellós. Javier Gurruchaga.
Gran.
I bon actor, a més. Després, també... Bueno, les veies quan piquen, Xavi? Perquè una veia, si pica, se mor, no? Perquè perd el fibló.
Sí, perquè el fibló resulta que té com una... és una punxa, però després cap enrere té com un ham. O sigui, té una serreta.
Sí.
De tal manera que això va molt bé per quan pica insectes, perquè fa trac-crac, i quan surt... Crac-crac-crac.
Però no se mor, se veu, quan pica.
I no passa res. Però a l'espècie humana, com que la tenim elàstica, la pell, evidentment... I quan se'n va, s'escapa, ha deixat l'agulló clavat allà,
la pell
elàstica.
No sap que se morirà quan m'ho explica.
No, sap.
D'acord.
I de vegades queda la vesícula i la gent ho passa
però
al revés.
Però si no la molestes, no pica la vella.
No, les abelles no.
Et sa vespa, sa que pica.
Algunes vespes, sí, quan estan molt estimulades, molt excitades, amb menjat, quan fas net peix, per exemple, tu que ets un home de camp,
vas a pescar.
I fas net el peix i
estàs allà...
I en les teves mans, i clar, no saben si és mà, peix... Si...
Van a saló, deuen tenir molt bon olfacte,
sí,
per
clar,
tant.
I es feromones, i tot això.
Però culturalment hi ha moltes creences i remeis sobre les picades de baia.
Sí.
I segur que el nostre col·laborador habitual, la Montbernat de Can Pixatort, en sap cosa. La Montbernat, bon dia, com estàu?
Bon dia. Sí, és baia. Pitxen.
no sempre pizza, sinó les molestes. Jo vaig arribar a tenir, s'he de dir jo, les 30, 40 o 50 creres. Tenia creres. I les creres havies d'anar amb, fum. Sí. Per això el fum les entabana. I feia fum en romaní de aquell tiempo. Jo te con de fa 70, 80 anys. I la mel, no és com ara, jo. Jo, hi ha una centrifugadora. Vies a por ahí. Sí, els catxers. A dins. Sí, un, t'he de dir jo, un pot de fusta amb una manivela i feies saca, 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 donava voltes. I en la força centrífuga, la mel, quedava estampada pels costats. I la llalima, hi ha un grifó, i ho poraves dins un, pot de la mel. I la bresca, saps que és de bord, i la bresca de serio.
Sí.
Quan érem al lots, no hi havia xutxeries com ara.
Això ho devíeu robegar.
Sí, ho robegàvem, m'ho enviàvem i era serio. Jo no sé si anava bé o no, però anaves a cagar i sortia tot. La qüestió, que en el pitjor de feia, parava un poquet de fang, empixat.
Això se deia, això se deia.
Un poquet de terra d'enterra, un pot de pixat, i feia una crema, i se parava amb la farina, això te faria. I si no agafes, anava a l'estable, allà, els esterons, on hi havia les vaques, i agafava taranyina, taranyina que hi havia a les vigues.
Sí.
I amb això feies un banat, un banatge.
Això no ho havia sentit
bé,
mai.
I això anava molt bé per tot. I jo no sé si era pitjor que se morien dels tifus o si sobrevivien. Però bé, jo ho vaig fer en els meus al·lots, recordo una vegada.
Però van sobreviure, no?
Sí, ja ho crec, van sobreviure. No, hi van bons. Hi van ben bons. I després, si no les molestes, no pitges. Ara, jo, a vegades, el passa, és que les vespes fan un niu de paper. I fan un niu de paper. I el vespre, quan estan tots junts, que dormen. I allà, antigament, les fotíem amb una granera o una tenya. Les posàvem un pedaç en gasoil.
Sí.
I foc.
Sí.
I pum, de bull.
Això me'n recordo, sí.
I cremava. I hi havia per tot per terra, sense les ales, que se cremava. Nens. I això, això ho hi ha. Sí. El que passa, ja anàvem en el carro a dur gasoil. I era un carro que, t'he de dir jo, no tenia rodes. Només tenia un eje. I l'eje anava amb unes putxes.
I què feia? El rossellava?
El rossellava, amb un eje.
Encara no en serrada.
Pues no tenia rodes. Tenia una serrada. Les empleava per fer gimnasi.
Sí.
Me posava un palo, un garot, dues garades, i feia una pesa.
Sí, no, sí. Això no, això no em va quedar l'home en Bernat.
Sí, això va ser l'època. Això era antes de Totsenegger.
De Totsenegger, sí. Estem de Cerovic, no?
Sí. No,
que
antes.
Que tira un bolígrafo d'aire,
sí,
no? Cerovic.
Abans, no, tu dius d'aquella que va desaparèixer, que per la tele feia posar puntos.
Ah, sí, sí, sí.
De
van
a Sarres.
Bueno,
tenia la peruca de Maradona.
En fi, la Montbernat, hauré de comprovar, hauré de comprovar si tots aquests mitjans remeis.
Remeis.
Aquests remeis són, bueno, certs o no.
D'ara me n'he d'anar, oh.
Tengui, sí, sí, sí.
Els banyos aquí.
Sí, 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 en sorti, en sorti.
Anar als banyos aquí a l'esquerra, oh.
Ah, sí, efectivament.
No ho equivoqué.
No, 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 no.
Tens
la
pòstata, ja.
Sí, no.
Un poc així.
No, sí, sí.
Enhorabona, per la Ràdio Baleares, aquesta que feis. Molt guapo. Sí. Jo cada dia ho escolti i m'adorm. Au, adiós.
Moltíssimes gràcies, la Montbernat de Can Peixetort.
És de simpàtica, aquesta persona.
És encantador.
A més, ha conegut diferents èpoques, etapes, sense televisió...
Xavi, tu que ets un amo de ciència, perquè...
Bé, més o manco.
Aquest remeis de... efectivament, que s'orí anava bé per la picada d'una abella, això té qualque principi per l'amoniac? Tu creus que això et
sap? Jo avui en dia no el recomanaria, no hi havia res més, i jo supos que la terra feia com una protecció per evitar... És que no ho sé, no t'ho sabria dir perquè no ho sé, per tu li dic una barbaritat.
I dona la teranyina?
Igual que quan te pica un grumer pixar damunt. No, això no.
No, no tenia cap...
Per bord de moniac, no.
No, és que jo vaig...
La teranyina, jo suposo que no teníem material i utilitzàvem teranyina. I la teranyina, sí, la teranyina té uns productes que són antibacterians. Eh?
Oh,
sí,
mira.
A no ser que tinguin brutó, perquè clar, un estable, imagina't tu, té pols, té de tot, dels animals, del ramat. Per lo que la teranyina, quan surt directe de l'aranya, sí que és bactericida.
El que jo vaig comprovar que era una mita era quan tenies un uixol, ma mare ja no, però la meva predina em va fer mirar dins un setrí.
Ah, sí, clar.
Que dius, això, quin principi
i,
té,
i
això?
I veies més el setrí que l'uixol.
Sí, i la meva predina convençuda que això anava a la mar de bé.
Coses convençudes n'hi ha moltes, com que un dragó s'aferra damunt sa pell i només el pot desferrar amb una planxa calenta, i encara que se desfer quedarà sa marca, i si és una dona embarassada, els nins sortiran sa marca del dragó.
Almenys, no, és vera que el dragó s'aferri.
No s'aferra, que va.
Que va, si és dragonet, en l'assustat que deu estar tot esgleat, pobret.
Font de misteris, han parlat sobre això del drac. Un drac de la coca que no era un dragó normal i corrent. Tot això i molt més parlarem a Font de Misteris properament.
Moltíssimes gràcies, Xema Font, amb aquesta cunya que acaba de ficar.
Sí, sí.
Però, bueno, si teniu experiència en picades de balla, vosaltres, qualque vegada vos ha entrada una dins el cotxe que està en motiu de crits i renau.
És gros.
No, no.
És més perillós, els crits i renau que la balla.
Estic cert que hi ha hagut més d'un accident,
sí,
per
sí,
això.
Sí.
I, doncs, anem a demanar-li una veu autoritzada. Rafael Nadal, per aventura tena, tot. Rafa, com anem?
Sí, bueno, i tal, com estàu? Me sentiu bé, no?
Sí, perfectament,
estic
perfectament.
Aquí a Porto Cristo. Bueno, la veritat és que, clar, hi ha hagut molta, molta anèdota. Em recordo una vegada que estava jugant a, no sé si era Winterball o una altra banda.
Winterball.
Pues, Winterball. Hi havia una baia que, gràcies, que m'estava molestant, no? I jo dic, bueno, la veritat és que si me molesta per damunt sa vista, perquè una cosa és que se paia amb un salaqueta, recordes que se te va i passa ara i no me deixava. Jo estic convençut, a vegades el meu tio Toni me deia, diu, això no pot ser, Rafael, perquè això són coses que tu mateix t'imagines, però que jo crec que el resultat va ser un resultat que va intervenir aquesta manera, no? Perquè clar, hi va haver en el minut, no sé si era 64, 63, en el que vaig fer directament, i jo no vaig ser pilota. No va ser pilota i passa per una baia.
És a dir, vas prendre Windelbol...
No me va pitjar, però, eh?
Windelbol ho vas perdre per mort d'una baia.
Sí, no me'n recordo si era el dia que vaig perdre, si era que vaig guanyar o... Jo me'n recordo que una xis que va fer una foto, però ara mateix no sé.
Windelbol,
no,
això va ser... No va ser...
Sí, exacte.
Radongo Ras.
És que en duc tants. I llavors una altra vegada...
Ni Radongo Ras, ni Windenball.
No, Garros no. Garros de can, Garros de peix.
Middle Fishows, tampoc, no.
Garros bollits, sí, Garros de peix. Però, a part d'això, jo crec que... Que bueno, no, que ser humilde, jo he trepitjat molt d'insectes a la tierra batida.
A
vegades no te'n dones compte. I think that is very interesting the insects in their Chinese, because the pilot is fofi, porque si fuera negra no se vería. Let Kia, 7 anys de garantia. Ai, no, perdona, que no se paren dir.
No facis propaganda. Abans que vinguin a l'Eureta en so T-Rex. Rafael, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, sí, sí. Bueno, l'espècie de... En Xavi ho ha dit abans, la cervella de semel, la més coneguda.
Sí, exacte.
És nutritiva, semel, o només són sucres? Per sortir de dubtes, tenim una Fanny Pons. Fanny, què opines?
Efectivament, resulta que, clar, sempre s'ha dit que la mel és un component, diguem, que no té àcids grassos, però sí que té molt de sucres, que no són saturats, que no és com la bolleria, per exemple, però que sí que té molt de sucres naturals, té sobretot fructosa, de fruites, que les abelles recolecten, té glucosa, i sobretot també té una gran capacitat de vitamines A, D, E, B i del grup C. Però hem d'anar alerta a no consumir aquelles, diguem, mels molt elaborades. Per exemple, no vull dir marques, però de la granja, etc. Han de tenir en compte que la mel és nutritiva i ja hi ha dibuixos prehistòrics amb recol·lectors de mel, o sigui que l'home primitiu ja consumia mel. També hi ha altres animals que mengen mel, però han de l'alerta perquè cristal·litza. I quan ha cristal·litzat, això va molt bé posar en baimeria perquè se torni una altra vegada a liquar i sigui una mel més líquida. Tota aquella persona que li agradi més solidificada ho pot fer. El que no pot fer, el que fa en Miquel Calent, que hi posa fregidura, hi posa porcella,
hi
posa ous, hi posa de tot.
Fanny, moltíssimes gràcies per els que...
Gràcies, enhorabona pel programa.
Moltíssim, igualment.
Enhorabona, ben quan
Fanny, ara ven a l'Eureta en el seu tiranosauri i voldria fer-li un parell de preguntes en el tiranosauri.
Sí, ja toca.
L'Eureta, li puc fer un parell de preguntes en el seu tiranosauri?
Aquí davant està. Està format amb una cadena.
Senyor T-Rex, diuen que vostè és del Juràssic, però crec que no, crec que és del Cretàcic.
Ja per bo que li tradueix.
Sí.
Rasa, rasa.
I vostè, però vostè, en realitat, en aquest cas, quan veu Juràssic Park, què opina?
És que no va ni a Xina.
Bé, i imagina que la vegi.
La pregunta és...
Salut a tots. Fins demà.